nostra convidada d'avui és una creadora pretenca que té en marxa diversos projectes artístics multidisciplinaris que van des de la música, el teatre i fins i tot la formació. Marxem fins al Prat. Víctor Asensio García, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta pretenca de 39 anys va arribar al món del teatre de forma molt curiosa. Volia perdre la por a parlar en públic. De seguida ens explica la seva història. Abans, però, saludem la Marina Mora Contra. Bona tarda.
Bona tarda.
Abans d'arribar al món del teatre, m'agrada a mi anar pas per pas, conèixer les teves arrels i saber una miqueta més de tu. Ets pretenca de Soc Arrel, vas estudiar al Prat, de fet, nascuda i formada aquí. T'agradava el teatre de petita? Perquè el teu, diguéssim, que és el teatre, o no només, però bàsicament, principalment és el teatre. De petita ja t'agradava això del teatre?
Sí, de petita m'encantava. O sigui, de fet, jo me'n recordo moltíssim de que el dia de Nadal, amb les cosines i amb els cosins i tot això, sempre fèiem la típica representació aquesta que després passes al barret, que dic jo, no? I me'n recordo que jo sempre he tingut molta imaginació. Això no sé si em ve de que soc filla de profes i em feien llegir molts contes o no sé com va, però sempre he tingut moltíssima, moltíssima imaginació i m'inventava obres i creàvem allà. O sigui, sempre m'ha agradat el teatre. El que passa que no ha sigut fins més gran que m'hi he ficat de ple, no?
És a dir, t'agradava, però tampoc t'havies plantejat com una sortida professional o una forma de vida, no?
No, que va. A més, abans era molt diferent, jo crec. Jo no, quan jo vaig estudiar el batxillerat no hi havia ni el batxillerat artístic, o almenys no, estava en molt poquets llocs i no era una opció, sempre era com un hobby, tot i que sempre he estat com connectada a l'art en certa manera. No sé, sempre tinc bona veu per cantar, he tingut oïda per tocar instruments, se'm dona bé dibuixar, sempre hi ha hagut aquesta cosa de dir l'art se'm dona bé, però mai m'havia plantejat dedicar-m'hi de manera professional, no.
De fet, estudies a l'Escola Joan Maragall, després passes a l'Institut Illa dels Banyols i allà estudies comerç internacional.
Correcte.
Per què tries aquesta formació?
Doncs, sincerament, perquè no tenia ni idea del que volia fer amb la meva vida. No tenia ni idea, però sí que és veritat que, bueno, no tenia ni idea ni jo, ni crec que molta gent amb 18 anys, per posar-se a estudiar una carrera o un cicle formatiu de grau superior o el que sigui, no sé, jo crec que vaig pensar, val, he de fer alguna cosa, se'm dona bé estudiar, m'agrada, he de fer alguna cosa, faré un cicle formatiu de grau superior. I així, mentre m'ho vaig pensant, però faré alguna cosa que tingui com molta sortida laboral. Així m'ho puc anar compaginant. Jo vaig tenir aquesta reflexió que
flipo. Molt madura, no?
Sí, flipo, perquè la veritat és que és com no és habitual, però sí que vaig tenir com molt clar que volia fer alguna cosa de profit i que el meu temps no el volia llançar. Llavors, vaig estudiar comerç internacional. Bueno, de fet, vaig començar estudiant gestió del transport i em va encantar. Em va encantar. Realment no sé què dir-te, però bueno, és un món fascinant, el món del comerç internacional. Sé que sembla que no tingui molt artístic, però sí que et dona com una perspectiva del món en general, des de lleis, des de, no sé, jo he treballat sempre en el transport aeri, no? Llavors era com tot molt immediat, és una feina supercanyera que no para mai, perquè quan Xina se'n va a dormir es desperta a Llatinoamèrica, o, saps? I és aquesta cosa de... A mi me va la canya, no et mentiré.
Sí, això ja ho diuen, que és el sector del transport és com molt de treballar molt, molt dur, molt intens.
És molt heavy. Jo no he fet res més a la meva vida que es pugui comparar amb allò. De fet, ho vaig haver de deixar al final ja també una mica per salut, perquè no paraves mai. A mi m'encantava sobre la meva feina. Jo ja tinc aquest punt workaholic, que es diu, de...
Addicte a la feina,
sí, és algo que m'estic treballant, segueixo treballant-me i estic aprenent a dir que no a moltes coses, però a mi m'encanta currar, m'agrada. No sé, sempre m'he dedicat a algo que no... O sigui, que m'apassiona, no m'imagino el que ha de ser estar 8 hores treballant d'algú que no t'agradi, no m'ho puc plantejar. Llavors, doncs, era una feina molt estressant, però a mi m'agradava moltíssim i vaig anar escalant a sobre. I
vas esdevenir una de les dones més joves en tenir un càrrec de responsabilitat en el sector aeri, no?
Doncs sí, en el seu dia sí. Jo tenia, a més, crec, 25 anyets o alguna cosa així, i era la responsable del departament aeri d'una empresa, i així un dia parlant, la meva cap també era una dona, i em deia, diu, no hi ha moltes dones en el sector que arribin a càrrecs de responsabilitat, i molt menys tan joves, i ho vaig estar buscant, i és veritat, era de les més joves que hi havia a ERI. I sí, bueno, un sector molt masclista també, no te voy a mentir, un sector en el qual a mi m'ha curtit molt com a dona, com a professional i a la vida, no, en general, però, bueno, interessant, interessant.
Ara de seguida parlem d'aquest sector masclista, perquè també té molt a veure amb la teva vida, la part del feminisme, i de com te'n vas adonant, ara m'ho explicaves abans d'entrar a l'entrevista, com te'n vas adonar a posteriori, no, de les coses que havies viscut en aquest sector, però quan tu estaves estudiant i quan començaves a treballar vas decidir que volies fer teatre per perdre la por a parlar en públic.
Correcte.
Per què arribes a aquesta conclusió, que el teatre és una bona solució?
Doncs arribo a aquesta conclusió perquè em conviden a veure una obra de teatre a Barcelona. Em sembla que era res, o sigui, no em va marcar especialment l'obra, saps? Però sí que me'n recordo, és que no me'n recordo ni de l'obra que era, imagina't, o sigui, no va ser l'obra en si, però sí que hi havia una actriu a l'escenari que tenia una seguretat. O sigui, saps aquella cosa de dir, independentment de la bellesa física o estètica que pogués tenir aquella persona, que tampoc és que em marqués especialment, però sí que hi havia com unes tables, una seguretat, que pensava, uau, o sigui, això no era una cosa innata d'aquella persona, saps? Perquè a mi m'agrada molt observar les persones, de fet les observo moltíssim, és un dels meus hobbies preferits, i tinc aquesta cosa de que calo molt ràpid a la gent, i hi ha coses que sí, que tu, jo, per exemple, si jo et preguntes, tu creus que sóc tímida, em diries que va, no ets gens tímida, sóc supertímida, saps? El que passa que sóc molt extrovertida, però això no vol dir que per dins no vagi...
Tu portes allò que et costa, no?
Sí, sí, jo hi ha moments en els que, a sobre si et dediques a les arts escèniques, no, hi ha molts moments en els que ets al centre d'atenció i et pots sentir més còmode o menys, i jo no m'hi sento de còmode. Però, bueno, sí que m'agrada utilitzar l'art com a canal de comunicació, no? Llavors, aquesta noia, me'n recordo que tenia una potència i una presència escènica que vaig dir, això li ha donat al teatre seguríssim, saps? En plan, bueno, no sé, jo crec que hi ha aprenentatges a la vida. El teatre per mi és la millor escola a tots els nivells, perquè a mi el que m'ha ensenyat al teatre crec que no m'ho ha ensenyat res més a la vida. I vaig pensar, ostres, doncs, si jo faig aquestes exposicions en públic i em sento tan incòmoda i tan nerviosa i tan tot, doncs, faré algun curs de teatre a veure si vaig guanyant com eines i tables, com a mínim no patir tant quan ho faig, perquè fer-ho ho havia de fer igualment. I bueno, què t'he de dir fins ara, fins avui.
I vas estudiar també una part tècnica del teatre.
Sí, i aquesta cosa de abans ho comentàvem també, abans de la professora de... Ai, alumna de muchos, professora de pocos, no? I és perquè jo sóc un cul inquiet i m'agrada saber fer-ho tot. I sí que, bueno, jo pràcticament tota la meva formació de teatre l'he fet al Cadis, aquí al Prat també, que és una companyia que té vora els 50 anys i que, bueno, que m'estimo moltíssim i que envio una abraçada molt forta a tota la gent del Cadis. I bueno, vaig començar amb el tema de lo de les llums, perquè al final tu si volies muntar-te alguna coseta o volies fer alguna cosa, doncs havies d'espavilar-te una miqueta, no? I vaig començar com a entendre com funcionava la taula de llums, vaig començar a fer els meus primers mini dissenys o a donar un cop de mà a algun company o companya que volia muntar alguna cosa, i al final ja em va anar quedant com aquesta cosa, Marina, em pots ajudar amb les llums? Marina, em pots ajudar amb les llums? I ja, bueno, pues va ser arrel d'una obra que vam fer, que la Maria Donoso em va dir, escolta, per què no t'agradaria ser la nostra tècnica de l'espectacle? I jo, clar, jo encara jo sabia quatre coses, però no tenia ni idea. I va ser com, vinga, va. I bueno, em vaig empoderar a saco i arrel d'allà vaig dir, doncs per què no, saps? I vaig deixar el Mundo del Comercio Internacional per estar 2 anys estudiant a l'ESTAE, que és l'Escola de Tècnics de l'Institut del Teatre, i mira, i vaig estudiar tècnica.
I després, també en parlarem, vas posar-te també dalt de l'escenari com a artista i també després darrere de l'escenari com a directora. Per tant, has anat fent, no?, diferents papers en el món del teatre i suposo que t'agrada combinar-los tots, perquè és al final que... no pots deixar-ne, no?, cap d'un pel que vas dient.
Sí, i de fet tinc més. També tinc el títol de regidoria teatral, també, o sigui... Sí, a mi m'agrada, si m'interessa un tema, m'agrada saber tot el que pugui sobre aquell tema. Llavors, és molt important, sobretot en el sector del teatre, com a tècnica i com a actriu, també, poder entendre què m'està dient un tècnic o una tècnica quan m'està parlant d'alguna cosa, o jo poder-li comunicar què és el que necessito, perquè jo, com a tècnica, a mi m'ha passat a vegades, que això segur que el company d'aquí darrere també...
El Juan Carlos Muñoz, que tenia avui el tècnic...
Saps? Doncs segur que ho entendrà, que a mi a vegades m'ha passat, jo quiero que me salgan chiribitas de la voz. I jo, vale, chiribitas de la voz, ¿cómo lo hacemos esto, no? O què són per a ti, chiribitas, que per mi potser és una cosa completament diferent, no? I aquest llenguatge de poder-lo entendre, de poder empatitzar, m'ha convertit en una bona tècnica i en una bona actriu, també, perquè a vegades hi ha aquest punt...
Has de saber interpretar, no?
I entendre i empatitzar i saber que és un curro difícil i que, jolín, i que el tècnic o tècnica que t'està allà donant un cop de mà està currant i està currant el millor que sap i el millor que pot, o això vull pensar, no? I que tot es fa amb amor, al final.
Mhm. Ara ja t'has introduït en el món del teatre, has deixat la teva feina en el món del transport, ja estàs vinculada a la faràndula, que diríem, i et trobes amb una obra de teatre que és La Casa de la Fuerza. Que això m'has comentat que et va marcar moltíssim. Per què?
Em va marcar moltíssim. Aquesta obra la va dirigir l'Anna Mitjans. Va ser una lectura dramatitzada i, a més, vaig tenir la sort de fer-la amb grans amigues i ella, pues, jo vaig ser una de les actrius que ella va proposar per fer-la. I me'n recordo que bueno, Angélica Lidl, vale? no cal tampoc donar més explicacions sobre les paraules. Per mi és una de les dramaturgues més potents que hi ha. I bueno, no la coneixia fins aquell moment, val? Coses de la vida. I quan vaig llegir el text de La Casa de la Fuerza, me'n recordo que em va impactar moltíssim. I vaig com... Em vaig fins i tot com obsessionar una mica. I vaig començar com a buscar informació de gent que havia fet tesis i que havia desengranat aquest treball, de coses que havia provocat en altres persones. Vaig començar a fer com el meu propi... No sé, em va marcar molt... tot el tema de les dones de Ciudad Juárez, vaig començar com a fer una miqueta de... I me'n recordo que de cop i volta va ser com, uau, vale, que ens està passant això, i jo ho estic veient ara. I és com, no és que ho estigués veient ara, és que jo formava part d'un sistema o d'un patriarcat, també, sense adonar-me'n i sense voler, en el qual jo, que vinc de sectors supermasculinitzats laborals, perquè hem parlat del sector del transport i del sector tècnic, per tant, a la meva classe, quan vaig estudiar tècnica, érem 3 noies i 24 nois, saps? I el comerç internacional, pues, ja ni te digo. El meu primer contracte que vaig tancar no vaig poder anar al sopar perquè el meu cap en el seu dia em va dir que els grans contractes es tancaven doncs, anant després a bares d'alterne i que jo millor que no anés, saps? O sigui, perquè et facis
fins
una idea...
Nivells,
fins a aquests nivells, també t'estic parlant de fa molts anys, jo sóc més gran del que semblo, però clar, jo vaig començar doncs, a treballar doncs, amb 20 anyets i han passat doncs, mira, la meitat de la meva vida. Llavors, fa 20 anys les coses no eren com ara, per desgràcia. I tu estaves, jo estava com en un cercle o en una roda, no?, en la qual em sentia malament, em sentia moltes vegades, però que tampoc entenia el que passava i de cop La Casa de la Fuerza a mi em va fer com dir, ah, vale, és que ens està passant això, no? I a partir d'aquí ja comença el meu activisme feminista, perquè jo crec, com et deia abans, crec molt en el teatre com a eina de transformació social i com a canal de comunicació. I crec que no he parat mai de reivindicar els drets de la dona o les desigualtats socials o el que sigui a través del teatre, que és el que més m'interessa.
Una altra de les obres que també et marca, però en aquest cas com a directora, jo crec, és Julieta Despierta. Què va significar per tu dirigir aquesta peça?
Clar, Julieta Despierta, pues, què t'he de dir? Jo, Julieta Despierta, la portaré al cor sempre i, bueno, aquest any faré una tercera edició amb dones joves que treballaré, que està dintre de... O sigui, Julieta Despierta va ser el títol de la primera obra. Jo li vaig posar Julieta Despierta perquè aquesta cosa de Romeo i Julieta, no?, de que ella... es pren aquell com somnífer per semblar que està morta i després ell la veu i se suïcida perquè es creu que està... Tot el drama aquest és com Julieta...
No, red flag, no?, que diríem
exacte.
Avui en dia.
No, vale? Sí, llavors, exacte, red flag. I bueno, li vaig posar aquest nom perquè em feia gràcia com la Julieta com aquest referent de l'amor romàntic, no?, també, i que a mi em fa bastanta mandra. Llavors va ser com un, venga, va, anem per feina, Julieta, despiértate y déjate de rollos, no? I res, vaig treballar-ho amb 9 dones, el primer, que la més joveneta tenia 18 anyets i la més gran en tenia 60 i pocs, també. Però, bueno, que era una franja supermaca i
que
variada.
Que agafa coses, clar, que tots els moments de la vida.
Sí. I bueno, vam treballar amb monòlegs, va ser una cosa molt senzilla però molt ben feta, crec, i elles ho van fer, bueno, fantàstic. Després es va fer Julieta Despierta el volum 2, en el qual ja havia tocat tècnica, ja començava amb una posada en escena més arriscada, en la que estaven tota l'estona en escena, en la qual era més una cosa més col·lectiva, no tant monòleg. I, bueno, i ara començarem amb Setge, que, bueno, vau poder veure una mostra petitona el dia 25N, i, bueno, es treballarà en funció al voltant de les violències masclistes que pateixen les dones joves, que és una cosa que també em va sorprendre molt que el 2021 fos el 49,6% les dones assassinades que fossin menors de 25 anys. Em va flipar. Llavors estic fent una feina com d'investigació al voltant d'això, i ho treballaré amb tres noies que m'estimo molt també del Cadix i serà molt guai.
Clar, tot aquest activisme o implicació en el moviment feminista també t'ha dut a participar activament, ser directora de les commemoracions del 25N, el dia de l'erradicació de la violència vers les dones, i també del 8M, el passat 8M, de fet, vas estar dirigint aquesta commemoració, amb un espectacle més que va sobtar molt, perquè tenia arrels molt entre reivindicatives, però a la vegada festives, mentre que també reivindicaven l'origen del feminisme, no només amb una cosa acadèmica, com si diguéssim, sinó més aviat com de les relacions personals entre les dones amb aquesta sororitat que era pràcticament l'eix central, no?, d'aquest 8M. Què va ser per tu aquesta darrera commemoració i com et vas inspirar per fer aquest espectacle?
Doncs, per mi ha sigut molt heavy. O sigui, de fet, encara estic com una mica flipant de tot el núvol de març, perquè març ha sigut un mes que, mare meva, saps? O sigui, el que va passar aquest 7 de març, perquè nosaltres ho celebrem el 7 perquè el 8 tothom pugui fer el que vulgui, el que va passar aquest 7 de març jo crec que és una cosa que és superdifícil d'explicar i que s'ha de sentir, val? Jo proposava portar un espectacle que havia dirigit jo aquest estiu també a Cervera, a la que la Reda Cervera, que és un espectacle que vaig crear conjuntament amb un grup de noies percussionistes que són les Ventucades, que les van poder veure el 7 de març també a tope a sobre de l'escenari, i que també els envio una abraçada molt forta perquè me les estimo moltíssim també. I, bueno, vam començar a treballar l'estiu passat amb aquesta peça i va sorgir Entranya, que era com l'estómac de tot el que va passar en aquest acte, no? I paral·lelament a això, jo vaig proposar que l'espectacle no fos únicament... Bueno, es va proposar també parlar amb l'Anne i totes aquestes coses, Es va proposar que l'espectacle no fos exclusivament portem un espectacle i ja està, que també hagués estat superbé perquè l'espectacle és brutal, però vam decidir, doncs, donar un pas més i també involucrar la ciutadania i fer-la partícipa d'un espectacle. Llavors... es van proposar uns tallers de haka, uns tallers amb unes còreos, amb un taller de cant, una sèrie de coses en les quals pues, van participar al voltant o més de 100 dones i va ser increïble. I bueno, jo encara tinc el grup de WhatsApp que es diu Tribu amb totes aquestes dones i encara ens anem parlant i ens anem dient coses. I a mi el que m'agrada és això. A mi m'agrada estar amb elles, compartir amb elles i acompanyar-les i que m'acompanyin i perquè m'ensenyen moltíssim i és una passada.
I ja ho has deixat caure, que com ets un cul inquiet, t'agrada tot, no? I vas tocant diferents coses, ara t'has posat també en el món de la música, toques diversos instruments, ja m'ho has explicat, que ets una mica autodidacte, vas fent coses, i com sempre acabem aquest programa amb una cançó que ens recomaneu les persones que us entrevistem, avui ens portes a més una sorpresa, que és el que escoltarem ara.
Doncs ja, això em fa molts nervis a mi també, Doncs mira, sí, el meu projecte ara amb el que estic treballant, que n'estic en diversos, però el que em fa més il·lusió explicar-vos és això, amb el Darío Díaz, que és un productor musical, també que també me l'estimo moltíssim. Vam començar, fèiem músiques per teatre així random i un dia ens vam juntar i vam dir, escolta, per què no fem alguna cosa per nosaltres? I a partir d'aquí em venia com molt de gust fer un projecte. Jo tenia uns poemes musicats, la poesia ha sigut com també una altra disciplina que m'ha agradat moltíssim, i tenia uns poemes escrits, perdó, i vam decidir com començar a musicar aquests poemes a veure què és el que passava. A partir d'aquí neix Odissea, podríem dir, que seria com el nom d'aquest primer treball que esperem que pugui veure la llum molt aviat i que avui ja la veurà una miqueta perquè us he portat un trosset molt curtet, però que tracta sobre la dona i el mar, i el que pretén és... el que pretén primer és ocupar un espai que ha sigut molt masculinitzat sempre, com és l'espai de la Marina, no? I crear aquest personatge fictici que, més enllà d'empoderar-se, doncs ella navega sola i si no hi ha vent, doncs ja bufarà a ple pulmó perquè no necessita res més, no? Llavors es van generant una sèrie d'històries en les quals hi ha poesia recitada, hi ha música cantada, hi ha totes amb bases electròniques perquè el Darío fa una feina increïble i ara escoltareu un tastet que és molt maqueta i molt així, però i parla, s'està fent un treball comunitari al voltant d'aquest projecte també molt potent i algun dia vindré aquí i ja t'explicaré tot això amb més detalls perquè és increïble el que està passant amb aquest projecte també.
No vull posar pressió, però Estopa va començar amb una maqueta, eh?
Ja ho sé.
Doncs ens portes una maqueta.
Us porto com una petita demo que no està feta a la mescla, no està fet al màster, no està fet... Però bueno, que jo crec que sona prou digna com perquè us pugueu fer una idea del que serà això i animar a les dones que tinguin somnis amb el mar, que els agradin poemes relacionats amb el mar, que vulguin explicar-me qualsevol anècdota relacionada amb el mar, que ja ho estan fent i, de fet, Cua de Sirena surt de la inspiració del somni d'una amiga meva que es diu Laura i que em va fer molta gràcia. I us animo a que m'envieu qualsevol cosa relacionada amb el que us generi el mar, sigui bona o sigui dolenta, però comença aquest viatge, amigues, i serà guai.
Doncs Marina Mora, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i anem a gaudir d'aquesta Cua de Sirena.
Moltes gràcies.
Sento que m'ho feu, sobretot quan ensopego amb els obstacles que la vida em va portant. Recordant la nostra història, arrelats a la memòria, els tresors que junts vam anar a cercar. Atrapats en una xarxa i lluitant a contramarxa en un mar ple de nostàlgia i huracans. T'abraçava amb potència, procurant tenir paciència, mil tempestes, però la calma on està? Aquest camp veu incisiva que reclama amb avarícia molts més peixos dels que podré pescar mai. I m'enfonso sota l'aigua, ja no crido, tot m'espanta quan estàs al fons, ja només pots pujar. Trec el cap, agafo i demano...